Salut amb el Parc Taulí.
La mort d'un fill o filla abans del naixement o en el moment del part és un tràngol pel qual cap mare ni cap pare està preparat. Però com s'afronta aquesta pèrdua, tant per part dels pares com des de la vessant mèdica? Com es preparen els professionals per donar una notícia com la mort d'un fill? D'això i del suport que s'ofereix al Parc Taulí a les famílies que passen per aquesta experiència, en parlem avui, coincidint amb el Dia Mundial del Dol Perinatal, amb el doctor Daniel De Luis, neonatòleg i expert en dol perinatal, i també amb la llevadora Encarna García. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Quan parlem de dol perinatal, exactament a què ens estem referint?
Bueno, dol perinatal, realment ens agrada dir perinatal, gestacional també i neonatal, no? Perinatal es refereix una miqueta més a les setmanes properes al part, però sabem que la vivència d'aquest dol és bastant similar per pèrdues tant des de l'inici de la gestació com per les que perden un nadó que ja ha nascut els primers dies.
Quants casos de mort durant l'embaràs o durant el part o durant aquest període neonatal es veuen al Taulí, per exemple, en un any?
Nosaltres, a nivell neonatal, no, jo com a pediatra, és a dir, que ja són nens que ja han nascut, podem veure entre 5 i 10 cada any, però clar, una miqueta a la punta de l'iceberg, no? Perquè l'embaràs és molt més llarg i molt més freqüent.
I quina és la casuística que hi pot haver al darrere? Entenc que és molt diversa.
Sí, una part important són nadons prematurs. No? Al Taulí tenim prematuritat de qualsevol setmana de gestació que es posin de part. Llavors, aquest és un gran percentatge de totes les morts neonatals que veiem nosaltres.
Quin és el protocol que se segueix quan un professional com vosaltres heu d'explicar a la família que alguna cosa no està anant bé?
Bueno, dependrà molt del tipus de cas que amb el que ens trobem, no? Però sí que és veritat que tenim molt en compte com comunicar la notícia. És un fet molt important que la majoria de vegades els hi toca, doncs, o als obstetres o als pediatres, no? I és algo que hem de tenir molt en compte, pues, la dona, buscar el moment adequat, que sigui un diagnòstic que estigui fet per més d'un professional i, a més, utilitzar una sèrie de condicions, no? Com, per exemple, utilitzar un llenguatge adequat, que la dona entengui el que li estem explicant, que estigui asseguda, no en el moment que està en la camilla, no? Si és que s'acaba de detectar aquesta mort fatal, per exemple. No sé, és important el fet de com comuniquem això. És un de les coses que hem de tenir molt en compte, perquè és un dels primers moments en què la dona comença a elaborar el seu propi dol, no? Quan sap que hi haurà un amor. I llavors és un dels primers passos i és molt important com es faci.
I això també ha evolucionat al llarg dels anys. Entenc que no és el mateix com es comunica, com s'explica ara, que com es feia potser 20, 25, 30 anys, no? Enrere. Mm.
Sí, totalment, no? Seguim dient que la mort perinatal o gestacional és un tabú i ho segueix sent cada vegada menys. I l'altre dia escoltava en un podcast la Montse Robles, que ja porta la Federació Espanyola de Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, i explicava una anècdota que jo també he viscut, i és que fent xerrades a la població sobre dol perinatal, ella deia que les xerrades que faig, les primeres persones que sempre pregunten són dones de 70, 80 o 60 anys que diuen: mira, jo he tingut més fills, he seguit amb la meva vida, però gràcies per aquesta xerrada que he vingut a fer, perquè jo vaig tenir també una pèrdua que en aquell moment ningú em va ajudar a conviure, i jo és un altre fill que he tingut i que vaig perdre, i ho visc així, tot i que, no? Bueno, el dol és això, no? Seguim la teva vida havent perdut algú, i llavors jo crec que hem fet molts avenços, però que encara ens hi trobem en situacions així.
De fet, és bo generar aquests records també del fill perdut i no passar pàgina i tancar aquell capítol, perquè allò genera al final una ferida, un caldo de cultiu que en algun moment surt.
Sí, de fet, el que s'aconsella actualment, tot i que abans el que es feia, no? Com deia el Dani, era silenciar una mica el que estava succeint, inclús s'evitava veure el nadó, no es parlava, s'anul·laven les emocions dels pares, no? Hi ha hagut un recorregut molt important en els darrers anys en com enfoquem això, no? I és cert que ara el que es recomana és que els pares puguin tenir records, perquè és una manera de construir un bon dol des del principi, no? I amb això és una de les coses que estem treballant, que treballem a l'hospital, ajudar que els pares puguin tenir un bon record tant de la vivència que han tingut a l'hospital, perquè són els primers passos que faran del dol, com els records que els hi quedarà del seu nadó, tant sigui si ha nascut, o sigui, si ha sigut durant la gestació la mort o, en el, o ja neonatal, però sí que tinguin records amb els que es puguin construir aquest dol.
Com es generen aquests records des de l'Hospital de Sabadell?
Doncs nosaltres tenim unes caixetes que col·laborem també amb una associació que és la Capsa dels Records, i ells tenen capsetes on incluïm, no, s'anomena tècnicament memòries tangibles, i és una mica una particularitat del dol perinatal, no? Perquè tu, si et mor un familiar, doncs tu tens fotografies, a part de memòries que puguis guardar, no? Però tens fotografies, tens objectes, tens roba, i això t'ajuda a elaborar el dol. I clar, el dol perinatal no t'ha donat temps de fer fotografies ni tot això. I llavors s'intenta facilitar aquesta part, com m'explicava l'Encarna, i des de, se'ls ofereix poder fer fotografies, la pinceta del cordó, si tenien alguna robeta, algun llençolet que hagin pogut tenir contacte, no? amb el nadó, o que els pares tinguessin ja comprat, i altres materials per poder tenir un record més físic.
I al moment del comiat com es fa? Perquè entenc que és, deu ser un dels més difícils d'afrontar, no? Aquest comiat al mateix hospital, quan tot en teoria hauria de ser alegre, no? Aquell moment de conèixer el teu fill, no? Que ell et conegui a tu, i al final es dona aquesta circumstància. Com s'aborda?
Pues, bueno, en principi el que intentem és que estiguin en un espai adequat per això, lluny de que sentin, per exemple, altres famílies en altres situacions totalment diferents a la seva. Busquem un espai adequat i intentem afavorir la intimitat. Intentem els professionals ser presents si és que els pares ho necessiten o si necessiten un recolzament determinat, però si no, afavorir moltíssim la intimitat i afavorir que hi hagin els familiars que ells desitgen. I llavors també respectar totalment d'on prové aquesta família, les seves creences, els rituals que necessiten fer, i ens adaptem a això i bueno, estar presents en els moments que ells ho necessitin, i si no, respectar la intimitat totalment.
Ah, les famílies són favorables a fer aquest tipus de procés? Ho porten bé? Agraeixen aquest gest també per part de l'hospital, aquesta empatia?
Sí, no? Abans parlàvem una miqueta de la primera notícia, i jo crec que el que és important és que aquesta primera notícia tindrà un impacte per tota la vida per a aquesta família, no? Les paraules que utilitzem i com els ajudem a transcorrer aquestes primeres hores. I llavors, no? Sí, ho intentem fer el millor que podem, i hi ha famílies que això ho viuen amb un agraïment, perquè saben, no? que veuen que hem fet tot el que hem pogut i de la millor manera que hem pogut, i això és el que els ajuda també a transitar el dol. Sapiguent, juntant amb el que deia l'Encarna ara de com ho fem a l'hospital, sapiguent que el que es viu a l'hospital és només l'inici d'un camí molt llarg, no? Llavors també és fer el seguiment d'aquestes famílies per nostres, o els CAPs, no? A la CIR, amb les llevadores, se'ls ofereix també si necessiten ajuda per psicologia, associacions de dol, vull dir que és, no? És tot un engranatge que s'intenta que hi hagi al darrere perquè se sentin el més acompanyats, tot i que sabem que no totes famílies poden rebre-ho i que moltes se senten soles.
I quan això passa, en el moment d'abordar amb les famílies un possible nou embaràs, com es fa? Es porta en aquest seguiment que ara comentaves, Daniel?
Bueno, explica l'Encarna, jo crec, millor, perquè ja veu les embarassades, no? les dones gestants, nosaltres ja quan neix el nen, però...
Bé, de fet, això va molt lligat amb el que preguntaves abans, de quina evolució havia tingut el dol, no? Abans, fa molts anys, s'aconsellava que ràpidament es quedessin embarassades un altre cop les dones, no? Com per, no?
Tapar la mala experiència anterior,
no? Sí, tapar aquesta mala experiència, i ara actualment el que s'aconsella és que busquin un nou embaràs quan realment estiguin recuperades d'aquest dol i hagin fet tots els passos que creiem que són necessaris. Llavors els aconsella això, que es busqui un nou embaràs en el moment en què elles ja se sentin preparades i que realment s'hagi superat, dintre, entre cometes, aquesta pèrdua que han viscut, i sí que reben el consell durant el postpart sobre això.
Estem parlant molt de la part mental, però també hi ha una part física, no? Que no sé si és bo afrontar un segon embaràs tan seguidament després d'una pèrdua a nivell de físic, fisiològic.
Bueno, a nivell fisiològic l'embaràs és igual que en un altre cas, eh? Vull dir, a nivell fisiològic, igual que es recomana, no? un període intergenèsic, que vol dir un cert període entre un embaràs i un altre, seria el mateix. El més important és tenir en compte que la dona, bueno, que la parella, els progenitors, receptors estiguin preparats com per fer, com per tirar endavant un altre embaràs.
I vosaltres que veieu aquests casos, es viu de manera diferent un pare i una mare, tot i que les dues persones passin per aquest dol, eh? Però la manera d'abordar la situació és diferent?
Sí, sí que és diferent. Estem parlant una miqueta de salut mental i es veuen diferències. També comencen a sortir ara cada vegada més com, bueno, grups de dol o d'atenció més centrats en pares, perquè, bueno, jo crec que també com amb qualsevol embaràs, no? La dona, en cas de que sigui una parella heterosexual, doncs la dona és la que, gestant, és la que té el nadó, no?, el seu ventre durant els 9 mesos o els que siguin, i que això també t'ajuda una miqueta a establir un vincle amb el teu fill. Llavors, sí que és veritat que acostumen a haver-hi diferències en la manera de viure-ho cadascú, però sabem que té un impacte pels progenitors, i sigui independentment del sexe.
Reprenent una mica la conversa inicial, encara ens falta molt camí per recórrer, per normalitzar que això pot passar, que hem de conviure amb aquest dol, que hem de fer aquest trànsit per estar bé també amb nosaltres mateixos, no?, i amb tot el que ha de venir després d'aquest tràngol.
Jo crec que sí, que ens queda molt camí. De fet, no, abans d'entrar parlàvem de projectes del futur, no?, a l'hospital, però bueno, també a nivell social jo crec que és molt important, perquè hi ha molt tabú entorn a la mort perinatal, perquè, no sé, la societat com que representa que com que no has tingut aquell fill, no l'has tingut en braços, no?, sembla que no sigui una pèrdua tan important com un altre tipus de pèrdua, i realment ho és, i els pares igualment han de construir aquest dol i de travessar-lo, no? Llavors, crec que sí que ens queda molt camí, no només als hospitals i als professionals, que evidentment sempre ens hem d'estar formant i aprenent, no?, ens queda camí també a la societat en general, no?, d'entendre que és una pèrdua molt important per als pares i donar-li aquest valor. De fet, els pares reclamen molt això, no?, que entenguem que per ells ha sigut un molt dolorós, i que hi ha gent que no entén aquest dolor.
Jo, robant una frase que parlant l'altre dia amb la presidenta del Dol Anel, Anel Vallès, que és una associació de dol que treballa aquí a Sabadell, i va fer una reflexió que jo no havia fet mai, però deia, no, quan tu et cases et donen 15 dies i se't mor un familiar i te'n donen 2 o 3, i això dona un exemple una miqueta de la societat amb la que vivim, i ja no només del dol perinatal, no?, de com afrontem això, el dol i la salut mental.
I vosaltres com a professionals com us prepareu per un moment com aquest d'informar una família que o que la cosa no va bé o que el seu fill ha mort?
Bueno, jo crec que és molt fer-se acompanyament entre els professionals, no? Nosaltres tenim un grup de treball, no tant a nivell emocional, però intentar millorar aspectes per atendre millor les famílies, però també és un espai en el que, no, el que intentem ajudar-nos i parlar molt entre nosaltres, intentem revisar els casos també quan hem tingut una mort, doncs d'aquest tot el que ha passat, i ja no només des d'un nivell tècnic, mèdic, sinó també com ho hem viscut cadascú de nosaltres, i això ens ajuda, però és veritat que falta formació i que es passa malament també.
I en això el Taulí ha posat especialment la banya, és a dir, és un hospital molt sensible a aquesta realitat i que en els últims anys s'ha convertit fins i tot en un referent?
No sé, jo com a referent no sé què dir-te, sí que sé que hi ha molts professionals, jo crec que tots estem sensibilitzats. Després hi ha la banda de que segurament a vegades ho fem millor, a vegades ho fem no tan bé, no sé, intentem. Jo crec que sí que estem sensibilitzats, la veritat. Però, bueno, reconec també que ens queda molt camí per endavant i això, i que, bueno, que el farem.
I en aquest camí de naturalitzar que això, la mort al final també forma part de la vida, el fet que, per exemple, l'Ajuntament hagi anunciat que es crearà un espai de dol perinatal al cementiri de Sabadell, també ajuda a normalitzar-ho, al final que les famílies puguin tenir un espai on dipositar el que considerin i anar a visitar-lo si ho consideren necessari?
Totalment, no? Jo crec que és visibilitzar que és una pèrdua com qualsevol altra, no? I fugir de les frases típiques que es diuen amb bona intenció, però que, no? Bueno, sou joves, o ja en tindreu una altra, o millor ara que més endavant, i a ningú se li ocorreria dir-li això a algú que ha perdut un fill més gran, o un germà, o un pare, no? Ningú diria, bueno, ja milloraràs, i traient l'importància. Jo crec que són famílies que per elles, o tenen el mateix pes que qualsevol altre dol, o si més no, qui ho ha de decidir són cada família, no algú extern. I llavors tot el que sigui ajudar a transviure, o sigui, a viure amb aquest dol, doncs és positiu.
Daniel De Luis i Encarna García, gràcies per acompanyar-nos avui, posar una mica el focus en aquesta realitat i fer-la més visible. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres, i tant. Uh-huh.